Cada any al món moren entre 6 i 7 milions de persones a causa de la mala qualitat de l'aire. De fet, la contaminació atmosfèrica és el principal factor ambiental que contribueix a la mortalitat humana. Està a les nostres mans aturar aquest desastre. Què hi podem fer?
RAC1 i Naturgy t'ofereixen Oxigen, el podcast de RAC+1 amb Mònica Usart.
Una xifra que realment és una xifra sorprenent que ha publicat avui una revista sobre malalties del cor, una revista europea, és European Heart Journal, i que diu que el nombre de morts a causa de la contaminació és el doble del que s'havia esperat fins ara.
According to a study published this week, pollution of all kinds can be blamed for 9 million premature deaths around the world every year. The study by the environmental nonprofit Pure Earth and published in the Lancet blamed air pollution for 6.5 million deaths and water pollution for close to 2 million more.
La Organización Mundial de la Salud alerta del impacto en los niños. Una cuarta parte de la muerte de niños menores de 5 años se debe a la contaminación ambiental. Son 1,7 millones de niños.
El planeta ens afecta a tots, siguem d'on siguem, ens arriba de manera directa o indirecta. Embrutem l'aire que respirem i això només té repercussions negatives per nosaltres mateixos i per tot l'ecosistema que ens envolta. Avui parlarem dels tipus de contaminació que hi ha, de quines són les fonts emissores i de què podem fer de cara al futur per millorar la qualitat de l'aire que respirem. I també farem un repàs dels països més i menys contaminats del món. Comencem. Per parlar de la contaminació i de la qualitat de l'aire tenim el Xavier Querol. Ell és professor d'investigació del CSIC i autor del llibre La calidad del aire en las ciudades, un reto mundial de la Fundació Naturgy. Hola, Xavier, benvingut a Oxigen.
Molt bon dia i moltes gràcies per convidar-me.
Moltes gràcies a tu per ser-hi. Volíem saber, abans de res, en què es pot dividir la contaminació, en quin tipus i quins són aquests tipus?
La contaminació atmosfèrica té tres tipus d'escales, generalment, i d'efectes, també. La primera és la dels gasos d'efecte hivernacle, per exemple, que és, li diem, l'escala global, afecta tot el planeta. Entenem tots perfectament que el focus és local, és un tub d'escapament o una ximeneia, però l'efecte el veiem a escala global. Després tenim la mesoscala, és contaminació transfronterera. Es produeix la contaminació a un lloc i l'efecte es veu a centenars, milers o a vegades algunes desenes de quilòmetres, com és el cas de l'ozó, que nosaltres emetim els precursors entrant per el Besòs i l'efecte el tenim a la plana de Vic i al Prepirineu. I finalment tenim la microscala. La microscala és l'efecte local. Tenim la contaminació de la ciutat, dels vehicles, de les centrals tèrmiques, de les calefaccions, del port, de l'aeroport. Tot això barrejat aquí dona uns nivells de contaminació que tenen efecte ja al mateix lloc on s'emet, i a això li diem la microscala.
Doncs mira, precisament amb tu volem parlar de la contaminació a nivell de microscala, de totes aquestes fonts contaminants que estaves comentant. Quin és el contaminant més important que surt d'aquestes fonts?
Tenim quatre contaminants crítics a Catalunya que superen la legislació, els nivells que estan permesos a la legislació. Tenim, en primer lloc, les partícules en suspensió. Tot material particulat sòlid o líquid que està en suspensió a l'aire. I aquest, a la Unió Europea, produeixen 379.000 morts prematures anualment. El segon és l'òxid de nitrogen. A l'àrea metropolitana incomplim els llindars legals i aquest es produeix 60.000 morts prematures a l'any a la Unió Europea. El tercer és l'ozó, el qual aquí s'arriben els nivells més elevats de contaminació dintre de l'estat espanyol, sobretot a la zona, com hem dit abans, de la plana de Vic, a l'Osona. I el quart, el benzoalfapirè, que és un contaminant cancerigen que es produeix per la combustió imperfecta de la crema de biomassa. És a lloc, sobretot, de la Catalunya més rural, no rural tampoc del tot, sinó de ciutats més petites, on hi ha espai per tenir calderes de biomassa i llavors pues, aquestes calderes en molts de casos no tenen un òptim de condicions de combustió i produeixen un impacte.
I com ho feu o com es fa per veure la concentració de tots aquests contaminants? Com s'avalua la concentració o la qualitat de l'aire d'una certa zona?
Bueno, la competència és de la Generalitat. Ho fa molt bé, té molts anys d'experiència, té uns tècnics formidables i el que es fa és mesura en unes estacions determinades i llavors pues, allinyen una sèrie de contaminants que es mesuren continuadament de manera que si hi ha algun incident o accident es pot veure en temps real el problema i apliquem tècniques complexes, científiques, per esbrinar l'origen de la contaminació, perquè les partícules tenen orígens diversos. I hi ha algun dia que és pols africana, hi ha dies que ve del trànsit, hi ha dies que ve de la ramaderia, de l'agricultura, i llavors pues, apliquem el mètode científic per esbrinar i veure quina proporció de culpabilitat té cada font.
I heu vist alguna evolució els últims anys de la qualitat de l'aire, si anem a millor, si sí. anem a pitjor? També durant l'època de pandèmia, que ens hem fixat molt, han sortit molts sí. titulars a diaris, a molts telenotícies dient estem millor que mai pel que fa a la contaminació perquè tothom ha saturat, com si diéssim, hem parat el nostre dia a dia i això ha sigut positiu. A banda d'aquesta època de pandèmia, els últims anys, què s'ha vist?
Bueno, pues ha evolucionat molt bé. Això en quant a partícules. En quant a òxids de nitrogen, aquí sí que la millora no ha sigut tan bona. Hem baixat molt, moltíssim. Però el frau del dièsel i la manca de mesures metropolitanes i urbanes que siguin potents a l'hora de reduir el trànsit tal com han fet Milà o com ha fet Roma o com ha fet Lisboa, ja no parlo d'Escandinàvia, pues encara superem els llindars de legals d'òxid de nitrogen, no? Jo diria que aproximadament el 85% del territori català està incomplint els valors de la directiva de protecció a la salut humana.
I com ho podem fer en un futur per millorar encara més?
Bueno, pues depèn del contaminant, no? Primer, hem de reduir el nombre de vehicles dintre de la ciutat. Després, quan ja tinguem menys cotxes que entren, pues hem de posar les zones de baixes emissions, com s'ha fet aquí, evitar que els cotxes més contaminants en partícules, que són els més antics, entrin a la ciutat. I, a més, anant electrificant el parc, també. Després, la quarta mesura és la distribució urbana de mercaderies. Aquests vehicles estan circulant 10 o 12 hores al dia. Si ajudem a hibridisar o a electrificar el repartiment de mercaderies, els taxis, les emissions d'un vehicle d'aquestes, com electrificar 10 vehicles privats que solament es fan servir una hora enfront a les 10 hores d'aquests altres, no? I, finalment, la mesura més important és la cinquena, és el redisseny urbà, no? Hem fet un eixam ple quadriculat, que li hem tret tot el verd, que l'hem explotat urbanísticament al màxim i ens ha donat una densitat de població de 33.000 habitants per quilòmetre quadrat. I llavors hem de tornar a regenerar el verd de les nostres ciutats, fer una ciutat que tingui molt més verd i molt menys vehicles i això tindrà menys contaminació, menys soroll i sobretot serà més atractiva per al transport actiu, caminar i en bicicleta. I en definitiva fer una ciutat més sana.
Perfecte, doncs mira, ens ho apuntarem tot plegat i començarem a aplicar-ho per arribar a un futur millor. Moltes gràcies, Xavier, i que vagi molt bé.
Gràcies a tu, Mònica, i gràcies per tractar aquest tema.
Un plaer. Òbviament, els llocs del món més remots i o deshabitats tenen una qualitat de l'aire més bona que no pas les zones poblades com les grans ciutats. Avui no us enviarem en lloc de viatge, però sí que farem un rànquing per veure quines són les zones del món més contaminades i les més netes. Cada any surten llistes diferents i, de fet, en un mateix any, segons les dades que s'agafin, la classificació pot ser lleugerament diferent, però és cert que si fa o no fa, els països amb l'aire més net o més brut acostumen a coincidir un any darrere a l'altre. En el cas d'avui, ens basarem en el rànquing fet per Smart Air Filters i començarem per les ciutats més contaminades del món. Després d'analitzar l'aire de 540 ciutats importants, el resultat va ser aquest.
En la cinquena posició hi tenim Muzaffarnagar, a l'Índia.
És una ciutat situada al nord del país, on viuen gairebé 400.000 persones. Mentre els mesos d'estiu la neteja de l'aire és constant. Gràcies als monsons, a l'hivern un ambient més sec i l'ús de les calefaccions fan pitjorar clarament la qualitat de l'aire.
En el quart lloc se situa Lucknow, també a l'Índia.
Està situat també al nord del país i hi ha més d'un milió i mig d'habitants. Han viscut episodis de contaminació que han tapat totalment el cel amb una capa opaca i han provocat problemes respiratoris a la gent o irritació als ulls. Fins i tot amb un 10% dels treballadors de baixa per culpa de les conseqüències. Viuen uns hiverns freds i secs i això no ajuda a la neteja de l'ambient.
La medalla de bronze se'n va també cap a l'Índia, concretament a Delhi.
És la metròpoli més poblada de l'Índia i la segona del món, amb 22,7 milions d'habitants. Els pics de contaminació s'associen a molts factors, com els vehicles dièsel, la crema de cultius o de deixalles als abocadors, les estufes, que funcionen amb querosè o excrements de vaca. Això combinat amb els hiverns amb poca pluja, que ajudaria a netejar, i poc vent, que donaria un cop de mà a la ventilació, acaba donant aquest desenllaç.
En la segona posició hi ha Lahore, al Pakistan.
És la segona ciutat més poblada del país i està situada a l'est, a prop de la frontera, precisament, de l'Índia. La qualitat de l'aire arriba a nivells perillosos per la salut de manera constant. No és un problema nou ni tampoc arribat de cop, però cal que el govern prengui mesures per millorar la situació. L'exposició perllongada de la gent a aquestes situacions pot provocar asma, danys pulmonars, bronquitis o problemes de cor.
I la ciutat més contaminada del món és Ghaziabad, a l'Índia.
És una ciutat industrial amb més de 2 milions d'habitants i situada a tocar de Nova Delhi. La concentració mitjana anual de contaminants ha arribat a superar 11 vegades la recomanada per l'Organització Mundial de la Salut perquè els habitants respirin aire net. Aquest és tan sols un fragment de la llista que formen 25 ciutats de tot el món, en què n'hi ha 9 que estan ubicades a la Xina, 7 a l'Índia i després trobem indrets com els Emirats Àrabs, Turquia o també el Pakistan i l'Afganistan. En molts d'aquests països, igual que aquí a casa nostra hi ha gent que consulta la previsió del temps, també es mira la qualitat de l'aire, per saber, per exemple, si és un bon dia per fer activitat a l'aire lliure o és millor evitar-ho. Això en el millor dels casos. En altres ocasions, potser els nivells són tan alts que és millor ni sortir de casa. I per què aquests països són els més contaminats? Doncs la Mercè Rius, directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, ens ho explica.
Normalment aquestes ciutats més denses, doncs són ciutats molt poblades, amb molts edificis, amb carrers estrets, i que això també dificulta moltes vegades la dispersió. També estem parlant de lo que en diuen les megaciutats. Són ciutats amb molta població, per tant, amb molta densitat de població, amb molta circulació, amb moltes calefaccions, i que si això doncs, es fa amb carbó o es fa amb energies que no són netes, doncs, evidentment, s'emet molt més que no el seu equivalent en una ciutat més desenvolupada.
Si teniu curiositat per saber com és l'aire que respireu o voleu veure els llocs més contaminats del món damunt d'un mapa, podeu entrar a aqicn.org/map/world. Ho repetim, aqicn.org/map/world, i allà ho podreu veure. I ara anem cap a l'altre extrem, cap a les ciutats menys contaminades del planeta. Del 5 a l'1 hi trobem aquestes ciutats.
En el número 5 hi ha Tallinn, a Estònia.
És una ciutat situada al golf de Finlàndia, on viuen 400.000 persones. No hi ha cap mes de l'any que sigui especialment sec i això també ajuda a netejar l'ambient. Com a curiositat, aquesta és la primera capital europea on el transport públic va passar a ser gratuït, ja que els estudis mostraven que els cotxes eren el que més contaminava.
En el número 4 hi trobem Turku, a Finlàndia.
Situat a la costa sud-oest del país, a la riba del riu Aura, amb 175.000 habitants, forma part d'un grup de ciutats de Finlàndia on s'han pres mesures que han donat el seu resultat. Entre elles hi ha protegir els espais verds urbans, fomentar el turisme sostenible, regular les emissions de plantes industrials o bé promocionar les energies renovables.
En el número 3 se situa Reykjavík, la capital d'Islàndia.
És la ciutat més gran del país i hi viuen unes 123.000 persones. És una zona on el temps és molt canviant. De fet, et diuen que si no t'agrada el dia que fa, no pateixis, que al cap de 10 minuts canviarà. Aquesta inestabilitat ajuda a la dispersió, un punt a favor dels nivells baixos de contaminació, entre d'altres.
La medalla de plata se l'emporta Hobart, a Austràlia.
És la capital de l'estat insular de Tasmània i té uns 190.000 habitants. És una ciutat situada a la desembocadura del riu Derwent, al peu de la muntanya de Wellington. No hi ha edificis alts, és una zona ventilada i tot ajuda a la neteja de l'ambient.
I la ciutat amb l'aire més net del món és Zuric, a Suïssa.
No és la primera vegada que aquesta ciutat de més de 430.000 habitants se situa al capdavant dels llocs més nets del món. L'electrificació dels vehicles és un dels punts claus. Fan que els nivells de contaminació siguin més baixos i els acústics també. Si us hi fixeu, els països nòrdics són els que surten més ben parats, tot i tenir una bona qualitat de l'aire, per això hi ha moments de l'any en què se sobrepassen els límits recomanats per l'OMS. I això és una mostra clara de la gravetat de la contaminació de l'aire a tot el món. I per què aquests països són els que tenen un aire més net? La Mercè Rius ens ho aclareix.
A veure, d'entrada, perquè segurament són ciutats menys denses, que utilitzen també energies més netes, són extensions més àmplies, les cases són més baixes i, per tant, també la circulació de l'aire s'afavoreix més i també no hi ha tantes emissions tan concentrades, però des del punt de vista climàtic també estan molt afavorides perquè tenen més vent, ventilen millor, plou molt i, per tant, també tot això ajuda a tenir una qualitat de l'aire millor.
Oxigen, amb Mònica Usart.
Reduir la contaminació del nostre planeta per millorar la qualitat de l'aire que respirem és una feina de tots. Per aquesta raó, les empreses que es dediquen al sector de l'energia tenen una gran responsabilitat. La mala qualitat de l'aire es deu a diversos factors i un d'ells és la combustió de vehicles lleugers o pesants. Davant d'aquesta situació cal buscar solucions i a Naturgy aposten per una mobilitat sostenible. La Núria Rodríguez, directora de Medi Ambient i Responsabilitat Social, ens explica quines solucions ens ofereixen.
En funció del tipus de mitjà de transport que estem parlant o del tipus de vehicle, creiem que hi ha energies més adequades, no? Per exemple, l'electricitat doncs, està clarament molt ben posicionada pel vehicle lleuger, però el gas natural, inclús quan sigui renovable o bé el mateix hidrogen, doncs són dues energies que, sobretot si parlem de gas natural, és una tecnologia molt implantada i molt adequada doncs, per transport de vehicles pesats o inclús de flotes, no?, que facin molts quilòmetres durant el dia. Això sense parlar, òbviament, de transports com el marítim o inclús el ferrocarril, no? Per tant, creiem que hem d'imposar o hem d'implantar una energia molt més sostenible de les actuals, no?, de les convencionals, adequant-nos al mitjà de transport i a la tecnologia disponible que hi hagi en cada tipus.
I la Núria també ens explica quins avantatges mediambientals té aquest gas natural vehicular que ens comentava respecte a altres combustibles fòssils com la gasolina o el dièsel.
Sent una tecnologia, com ja dic, ja implantada i desenvolupada, el que permet és que des del punt de vista d'emissions de CO2, no, de carboni, pues emet un 20% menys que la benzina. Però sobretot quan parlem de contaminació, aquí és molt important les partícules, no? Els partícules que evidentment generen aquesta contaminació, no? Parlem d'òxids de nitrogen o partícules sòlides, no? Evidentment, aquestes partícules, en el cas del gas natural vehicular, el que permet és que es redueixin, doncs, si parlem d'òxids de nitrogen, amb un 85% i amb partícules sòlides pràcticament diríem que no emet per aquest tipus, no?
I econòmicament, què suposa això? És més car o és més barat? La Núria ens ho aclareix.
A nivell econòmic estem parlant, doncs, evidentment, els preus van variant, tot i que el preu del gas vehicular és més estable, però podem parlar d'unes diferències que poden anar doncs, entre els 20 cèntims i tot fins als 40 cèntims d'estalvi per litre, no?
En l'episodi d'avui només hem fet una pinzellada de la contaminació de l'aire. Hem vist com nosaltres mateixos embrutem l'aire que ens envolta, un aire que ens torna a entrar al cos i que només ens perjudica. Per aquesta raó cal anar fent passos endavant, tant en l'àmbit particular com global, amb l'objectiu de viure en un entorn cada cop més net. Una vegada més, la solució és a les nostres mans.
RAC 1 i Naturgy t'han ofert Oxigen, el podcast de RAC+1 amb Mònica Usart.